La síndica de Greuges defensa des de Ràdio Estel un sistema penal que castigui menys i que repari més la víctima. Bona tarda, són les dues.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Jiménez Salinas, és partidària de tenir un codi penal menys dur i que se centri en reparar el dany causat tant les víctimes, això sí, en els casos que això sigui possible. Salinas, que ha estat entrevistada avui a Ràdio Estel, ha parlat també sobre l'augment de casos d'agressió sexual entre menors, moltes d'elles perpetrades per menors que per la seva edat no poden ser jutjats. Per a Joventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
La síndica diu que en aquests casos ha de prevaldre la reeducació en lloc del càstig.
Jiménez Salinas ha afirmat que no és cert que no es faci res amb aquests menors que no poden respondre davant la justícia perquè responen a aquests actes d'una altra manera. Tot i això, és partidària de deixar de banda el càstig perquè no està demostrat, diu, que en més càstig hi hagi societats més pacífiques.
Països que tenen la pena de mort no són països que tinguin ni una societat més pacífica ni menys violència, al contrari, moltes vegades.
Escoltarem què ha dit Salinas també sobre els casos d'assetjament escolar que també han aflorat en els dies anteriors. Nova reclamació del govern a l'Estat pel traspàs de Rodalies. Avui ha sigut cara a cara. Avui el president Pere Aragonès i la ministra de Transport, Raquel Sánchez, s'han trobat en un acte a Barcelona i s'han dit això.
Esperem, ministre, que ben aviat puguem culminar el traspàs de Rodalies a la Generalitat, que pugui ser un traspàs integral.
Sempre ho he dit, és parlar d'aquesta gestió, d'aquesta transferència dels recursos econòmics i, per tant, president, doncs també aquí la mà estesa per continuar parlant.
Aragonès i Sánchez han assistit avui a la posada en marxa de les obres del carril bus d'entrada a Barcelona per l'Avinguda Diagonal.
El nou carril entrarà en funcionament de cara a 2026, segons les previsions del govern. Amb aquest nou carril bus, els usuaris trigaran entre 5 i 15 minuts menys en fer aquest trajecte entre Sant Feliu de Llobregat i Barcelona.
I encara sobre mobilitat, un recordatori perquè aquesta tarda entra en vigor el límit de 100 km per hora al tram de l'AP7 entre Martorell i Gelida.
I a partir d'ara, els divendres a la tarda, dissabtes al matí i diumenge a la tarda, i els camions hauran de circular per la dreta en aquest tram d'uns 7 quilòmetres. La mesura comença a aplicar-se avui en fase de proves i forma part del paquet d'accions que el Servei Català de Trànsit busca per reduir la sinistralitat a l'APC.
I en els esports, una setmana després del clàssic a la Lliga masculina, aquest cap de setmana juga el Barça-Madrid a la primera divisió femenina.
Les blaugranes reben demà el Real Madrid i tenen totes les opcions, si guanyen, de deixar sentenciat el títol de Lliga, igual que va fer l'equip masculí el diumenge passat. El clàssic femení es juga demà a 6:45 de la tarda.
I també al temps dels esports parlarem de bàsquet. Aquest cap de setmana hi ha doble derbi català a la Lliga Endesa.
Els primers en jugar seran el Girona i el Manresa, que s'enfrontaran a Fontejau demà a les 6 de la tarda, i més tard, a 9:45, serà el torn del Joventut Badalona-Barça, un partit que jugarà al Pavelló Olímpic.
I al temps de la cultura parlarem de la tercera edició del festival Itinera Parlem, que creix aquest any. El certamen ha programat 200 concerts per 130 micropobles de Catalunya.
Apropar la cultura als micropobles del país a través d'una música molt diferent, com pot ser el jazz, el blues, etc.
A més, aquest festival que apropa la cultura als pobles també s'expandeix i passarà per la Sardenya, Canàries, Castella-La Manxa i Occitània. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. Alguns dels artistes programats per aquesta tercera edició són Carla Motti, Joan Chamorro, Big Mama Montse i Sílvia Comas. El festival es farà des de l'1 d'abril i fins al 31 d'octubre. L'Associació de Micropobles de Catalunya, la que impulsa aquesta iniciativa, diu que en aquesta edició espera arribar als 18.000 espectadors.
I a les portes del cap de setmana, com cada divendres, acabarem l'informatiu repassant les estrenes musicals que avui encapçalaran els Stay Homes amb la cançó Ese Beso. Ese beso no era pa mí y quiero devolverlo. Ese beso no era pa mí. El grup ha ensenyat avui el segon avançament del seu nou disc, que es publicarà, ja ho sabem, el dia 5 de maig, sota el títol de Homes. També posarem el play avui als disc del nou disc de Depeche Mode i a la nova cançó d'Anna Mena, com sempre amb la Mercè Mondero, per tancar un Estel Migdia que comença ara i que us acompanyarà fins a les 3 de la tarda. Abans d'entrar en matèria, però, fem com sempre mirada al cel per saber quin temps ens espera per a les properes hores. Una informació meteorològica que ens apropa, com cada dia, en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem tingut un matí molt tranquil, però el vent de ponent ja està bufant i això fa que les temperatures hagin pujat respecte a les de dies anteriors, especialment a punts del perlitoral, del centre i del sud de Catalunya. Per tant, temperatures que avui poden ser entre 2 i 4 graus superiors a les de jornades anteriors. Tarda variable, però amb més núvols cap a les comarques del Pirineu i no descartem que aquestes nuvolades puguin deixar escapar algun ruixat aquesta tarda, especialment cap al vessant nord del Pirineu. Serien precipitacions molt poc importants. De cara al cap de setmana esperem nuvolositat variable. Demà baixen una mica les temperatures allà on avui hagin pujat. Al matí farà bastanta fresca, per no dir fred, però de dia l'ambient serà molt atemperat.
La síndica de Greuges de Catalunya, Esther Jiménez Salinas, defensa des de Ràdio Estel un sistema penal que castigui menys i que es basi més en la reparació del dany a la víctima en aquells casos on la situació ho permeti. En una entrevista avui al matí a Ràdio Estel, Jiménez Salinas s'ha referit al debat creixent sobre si s'ha de disminuir l'edat en què un menor pot respondre davant la llei, passant dels 14 als 12 anys, tot plegat arran dels casos que les darreres setmanes han sortit a la llum d'agressions sexuals entre menors, que per l'edat que tenen queden fora del codi penal i no poden ser jutjats, Pere.
Doncs sí, sobre aquesta qüestió la síndica ha afirmat que no és cert que no es faci res amb aquests menors que no poden respondre davant el Codi Penal perquè, diu, responen aquests actes d'una altra manera. Salinas creu que en aquests casos ha de prevaldre la reeducació en lloc del tancament. La síndica de Greuges ho ha dit en una entrevista al matí a Radio Estel, on ha argumentat que no està demostrat que amb més càstig hi hagi societats més pacífiques.
Si castiguen més, tinguéssim una societat millor, a lo millor jo no parlaria com estic parlant. Però els països que tenen la pena de mort no són països que tinguin ni una societat més pacífica ni menys violència, al contrari, moltes vegades. Per tant, jo no dic aquí, no sóc tan... Quan parlo així em diuen, és que és molt innocent. No, jo no sóc innocent. Que jo entenc que hi ha persones que no poden viure amb llibertat, però que molt sovint, sobretot si posem el focus a la víctima, amb delictes que no són tan greus, és molt millor una reparació o un treball en benefici de la comunitat que el càstig de tancament.
Per Jiménez Salinas, el que cal és més control, educació i prevenció per evitar casos d'agressions sexuals entre menors i d'assetjament a les escoles.
I també ha parlat sobre l'assetjament escolar. En aquest cas, defensa que la problemàtica no es pot tractar amb el clàssic sistema penal víctima-agressor o dany-reparació, perquè d'aquesta manera no s'ajuda la víctima perquè es posen unes etiquetes que no ajuden a trencar amb aquesta situació.
Has d'ajudar també a que la víctima no tingui una etiqueta negativa, perquè a vegades, en casos menys greus, la etiqueta de víctima és que és feble, és que podem abusar. Si jo estic en contra del sistema penal en general, el que no hem de repetir a les escoles és el sistema penal amb etiquetes. Hem de treballar d'una manera completament diferent i sempre pensant que es pot reparar el dany. Que el millor que pot passar no és castigar, sinó que la víctima tingui una reparació.
La síndica de Greuges també ha demanat per a més atenció a les famílies i sobretot a la primera infància per evitar precisament situacions d'agressions que per a la síndica tenen en molts casos el seu origen en situacions d'extrema vulnerabilitat.
I pel que fa al fet que els 45% de les queixes que han rebut la sindicatura de Greuges en aquest darrer any siguin en l'àmbit social, la síndica creu que és important per saber en quin punt ens trobem com a societat. Tot i aquestes dades, ha reconegut que no reflecteixen al 100% la realitat perquè moltes d'aquestes situacions no s'arriben a denunciar.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Més coses. El nou carril bus d'entrada a Barcelona per l'avinguda Diagonal estarà acabat l'any 2026. Avui comencen les obres d'aquest projecte, que costarà uns 20 milions d'euros. A l'acte de presentació hi han intervingut avui la ministra de Transports del govern espanyol, Raquel Sánchez, i també el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que s'han intercanviat públicament reclams sobre la gestió de Rodalies. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Amb aquest nou carril bus, els usuaris trigaran entre 5 i 15 minuts menys en fer aquest trajecte entre Sant Feliu de Llobregat i Barcelona. Ho explica David Prat, director general d'Infraestructures de la Generalitat.
I aquests 600 autobusos tindran una millora de temps molt important. A les hores punta de 15 minuts, però també al llarg del dia també tindran millores de temps. Per tant, estem parlant de que beneficiarem 4 milions de passatgers anuals. I aquests milions de passatgers són els que es beneficiaran d'aquest escurçament de temps de viatge, doncs suposen una gran millora pel transport públic. Estem parlant de que aquesta inversió té un retorn molt alt.
Sobre la gestió de Rodalies, Aragonès n'ha reclamat el traspàs íntegre a la ministra i Sánchez ha dit que primer cal signar el contracte programa.
Esperem, ministre, que ben aviat puguem culminar el traspàs de Rodalies a la Generalitat, que pugui ser un traspàs integral, que vagi acompanyat de les inversions necessàries. La ciutadania de Catalunya ens ho demana.
El primer que ens toca, sempre ho he dit, és parlar d'aquesta gestió, d'aquesta transferència dels recursos econòmics i, per tant, president, doncs també aquí la mà estesa per continuar parlant en aquesta matèria.
Tots dos han destacat la voluntat d'arribar a acords. De fet, tant el govern espanyol com el català han confirmat a l'acte que ja treballen colze a colze en el projecte de la Ronda Nord del Vallès. De fet, el Departament de Territori ja té l'última proposta del Ministeri de Transports.
Gràcies, Sílvia. I encara sobre política, el Comitè de l'Eurocambra, que investiga l'ús de programaris com Pegasus a la Unió Europea, es reunirà dimarts que ve amb la Comissió de Defensa del Congrés. Després que en la visita a Madrid aquesta setmana els deixessin plantats i no es poguessin trobar amb els diputats, la reunió s'ha traslladat, per tant, al proper dimarts.
I també dimarts es constituirà la comissió d'investigació al Congrés sobre l'operació Catalunya. Així ho ha establert la presidència de la Cambra Baixa, després que dimarts d'aquesta setmana vencés el termini que va fixar la mesa perquè els grups parlamentaris designessin els seus representants en aquesta comissió. Un cop presentats, la primera trobada serà, com dèiem, dimarts de la setmana vinent, i la comissió haurà de constituir la mesa i nomenar també un president, així com elaborar un pla de treball amb les possibles compareixences que s'hauran de votar.
I sense allunyar-nos gaire del Congrés, el PSOE i Unides Podem, els dos partits que formen el govern espanyol, volen que la gent gran tingui un millor tracte per part de les entitats financeres. Entre d'altres mesures, proposen que tinguin una atenció preferencial almenys 3 hores al dia i que se'ls garanteixi diners en efectiu, a més d'una atenció personalitzada als bancs.
A més, els grups que conformen aquest govern de coalició plantegen que les entitats financeres hagin de garantir l'atenció al públic almenys 2 dies laborables per setmana, amb un mínim de 6 hores a cadascuna de les seves oficines. També recullen mesures reclamades per Esquerra Republicana, com la creació de la figura d'un gestor especialitzat en atenció al col·lectiu de la gent gran.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Obrim el focus perquè aquests dies totes les mirades estan posades a França, on no cessen els aldarulls durant les protestes per la reforma de les pensions que ha fet el president del país, Emmanuel Macron. La policia francesa ha detingut 457 persones en els aldarulls posteriors a les manifestacions d'aquesta nit passada. Segons el Ministeri de l'Interior francès, més d'un milió de persones han sortit als carrers, una xifra que els sindicats convocants d'aquestes manifestacions eleven fins als 3,5 milions de francesos.
La protesta més multitudinària s'ha feta a París, on s'han desplegat més de 5.000 agents i s'han registrat desenes de disturbis als carrers i especialment amb afectacions al transport per terra, mar i aire. Desenes de treballadors han tallat aquest dijous les vies d'accés a l'aeroport Charles de Gaulle i també han causat afectacions en trens regionals i d'alta velocitat. Durant les protestes d'aquesta passada nit, un grup de manifestants han calat foc a la porta de l'Ajuntament de Bordeus. Els sindicats han convocat una nova jornada de vaga general el proper dimarts 28 de març.
I per cert que aquesta situació ha obligat el rei Carles III d'Anglaterra a suspendre la visita oficial que havia de fer a França aquest diumenge i que s'havia d'allargar durant 3 dies. La visita havia de començar el diumenge a Bordeus, que precisament com parlàvem ara, ha estat una de les ciutats més afectades per aquests disturbis. I encara a Europa, els 27 líders dels països de la Unió Europea han volgut llançar un missatge de tranquil·litat i defensen la robustesa i resiliència del sistema financer europeu.
Els mandataris ho han fet des de Brussel·les, on aquest divendres es celebra la segona jornada del Consell Europeu. Malgrat això, diversos dirigents també han reiterat que cal continuar vigilant l'escenari actual perquè ningú sap del cert què pot passar.
Tot això, però, en un context on les borses a Europa han tornat a trontollar avui. Aquest matí el Deutsche Bank s'ha aixecat amb pèrdues de gairebé un 10% del seu valor.
Una caiguda que ha arrossegat la borsa europea als números vermells, amb la caiguda d'aquesta entitat alemana a la borsa, el DAX alemany recula un 1,8% i arrossega també a la baixa altres entitats financeres com el Commerzbank amb una caiguda del 7%. A Espanya, l'IBEX 35 ha caigut un 2% impulsat a la baixa pels principals bancs com CaixaBank, el Sabadell o el BBVA, que perden entre un 4 i un 7%.
Passant encara en la plana econòmica, aquest matí l'Institut Nacional d'Estadística ha confirmat que l'economia espanyola va créixer un 5,5% l'any passat.
Aquesta dada que ja van avançar a finals del mes de gener, però que aquest matí l'INE ha ratificat. Amb la previsió, però, l'INE ha rebaixat una dècima fins al 2,6%, el creixement interanual del quart trimestre. En el conjunt de l'Estat, el consum i la demanda externa van ser els principals factors que van impulsar l'augment del PIB.
I una dada que la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics del govern espanyol, Nadia Calviño, diu que demostra la fortalesa i capacitat de resistència de l'economia espanyola en un context tan complex com el que estem vivint.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Més qüestions. Tornant a Catalunya, la Direcció General de Policia ha obert un expedient disciplinari amb mesures cautelars als 6 agents dels Mossos d'Esquadra condemnats per torturar dos nois que havien fugit d'un control a Cerdanyola del Vallès l'any 2016. És una mesura preventiva a l'espera que la sentència sigui ferma. Ho ha confirmat avui el director de la policia, Pere Ferrer, aquest matí en una entrevista a la 2 de Televisió Espanyola.
Jo, com a director general de la policia, tinc l'obligació de que això no succeeixi, i quan succeeix s'ha d'actuar amb contundència. I, de fet, qualsevol funcionari públic, quan hi ha una sentència ferma d'inhabilitació, i més als policials, doncs, si això es ratifica quan hi hagi la fermesa judicial, doncs, a més, s'és expulsat del cos, i, per tant, ja no seguiria.
Una renúncia, una expulsió, per cert, dels Mossos, que també ha confirmat aquest migdia, ara fa uns minuts, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que ha assegurat que els sis agents estan suspesos de sou i feina. I és que aquest dijous el TSJ va condemnar aquests sis Mossos d'Esquadra a penes d'entre 4 i 5 anys de presó i 4 més d'inhabilitació per haver pagat i torturat a dos joves l'abril de l'any 2016.
Els dos nois que circulaven en un cotxe van saltar-se un control policial a Cerdanyola i els Mossos els van perseguir fins a aturar-los. Quan els van aturar, els agents els van pegar fins al punt que els cops van provocar la pèrdua d'un ull d'uns dels joves. L'altre noi va patir lesions a la cara, també a l'esquena, i es va fracturar una costella a més d'atacs d'ansietat.
Aquests sis agents dels Mossos d'Esquadra, per cert, han continuat treballant fins a dia d'avui, des de l'any 2016, que és quan van passar aquests fets. D'altra banda, el Departament d'Interior estudia emprendre accions legals contra l'empresa Iturri, que és la proveïdora dels nous camions que fan servir el cos de bombers. Tot plegat després que els mateixos bombers hagin denunciat avaries en camions nous que no fa ni dos anys que han entrat en funcionament. Alguns parcs, per tant, prefereixen fer servir vehicles que tenen 20 anys perquè funcionen millor.
A l'incendi d'un pis a Rubí, un vehicle nou no va poder sortir del parc perquè la bomba hidràulica estava avariada. Però no és l'únic cas. En altres parcs denuncien que els camions nous no tenen els pneumàtics adequats per entrar a la muntanya, cauen cargols, es desmunten escales o no funcionen els graons per baixar. Davant d'aquesta problemàtica, la companyia Iturri es nega a assumir el cost de reparació d'aquests vehicles avariats que encara estan en garantia.
I recorden que ahir en aquest mateix programa la presidenta de la Unió de Comerciants Barcelona Oberta denunciava que els botiguers no podrien obrir per Sant Jordi perquè queia en diumenge. Doncs bé, avui l'Ajuntament de Barcelona s'ha obert a modificar un festiu per permetre aquesta obertura de botigues el dia 23 d'abril.
El govern de la ciutat ha assegurat que, si hi ha consens entre les associacions de comerciants, no tenen cap inconvenient en elevar a la Generalitat la proposta de canviar un dels dos festius que poden triar per permetre obrir els negocis segons la llei del comerç. Ara com ara, el diumenge, dia de Sant Jordi, no està entre els de 10 d'obertura comercial autoritzada a la ciutat de Barcelona perquè ningú va caure en que el 23 d'abril d'aquest any queia en diumenge.
I per cert que sobre això, Ciutadans demana explicacions i avui ha registrat una pregunta al govern català per saber què l'ha empès a denegar la petició d'obertura excepcional per aquest dia que va fer-li l'Ajuntament. I encara a la capital catalana, aquest matí l'alcaldessa Ada Colau ha tret pit del seu projecte de superilles en les jornades internacionals sobre aquest model que s'han fet avui a Barcelona. La líder de Barcelona en Comú ha acusat que seria una irresponsabilitat aturar-les.
Sí, Colau ha assegurat també a Barcelona que ha assegurat que Barcelona Obert ha fet el camí amb les superilles i que l'Ajuntament s'ha posat les piles en matèria mediambiental. En aquest sentit, l'alcaldessa ha garantit que la ciutat seguirà treballant i ha assegurat que frenar la superilla de Barcelona seria com intentar aturar el segle XXI. Representants d'algunes capitals europees com París, Brussel·les o Milà han coincidit durant l'acte que la ciutat catalana és una font d'inspiració.
I no deixem de parlar de política municipal, perquè Catalunya en marxa serà el lema del PSC de cara a les eleccions municipals que s'han de celebrar el proper 28 de maig. El partit l'acaba de presentar des de la seva seu a Barcelona i diu que l'objectiu és passar pàgina dels anys estèrils del procés independentistes. Ho ha seguit la Judit Caselles. Judit, bona tarda.
Bona tarda. El PSC acusa els governs independentistes d'haver-se centrat exclusivament en aconseguir la independència i d'haver deixat de banda la gestió política del dia a dia. El partit ha llançat un lema de campanya que va en consonància amb el missatge que la Moncloa fa dies que diu que el procés independentista s'ha acabat. El secretari de Política Municipal del PSC i alcaldable de Barcelona, Jaume Collboni, explica que la idea és posar punt i final al bloqueig que ha comportat el procés.
Hem passat uns anys d'una extraordinària complexitat política, d'una gran esterilitat política que ha provocat fins i tot el bloqueig de moltes institucions, i això ha perjudicat la gent de Catalunya, ha perjudicat els nostres veïns i veïnes i ha perjudicat la prosperitat del nostre país.
Collboni posa com a exemple de posar Catalunya en marxa que el PSC hagi tancat un acord amb el govern per als pressupostos perquè diu que això servirà per impulsar més projectes en àmbits com la salut, les infraestructures o les polítiques socials.
Això pel que fa al PSC, però qui també ha fet un pas més en la cursa per les eleccions del mes de maig és Esquerra Republicana. Els republicans han presentat aquesta nit la cançó que acompanyarà els actes de la formació durant les properes setmanes.
El tema es titula Barcelona Republicana i acabem d'escoltar la versió de rumba catalana, però també faran altres versions amb altres estils musicals com el trap, el pop i el folk. La lletra de la cançó inclou de manera artística i resumida el model de ciutat que defensa el partit.
I sense deixar de parlar de política municipal, però en aquest cas lluny de Barcelona, s'ha arxivat la denúncia que va presentar la Fiscalia contra el regidor de Junts a Vic, Albert Castells, per haver denegat al Partit Popular instal·lar una carpa informativa a la plaça major d'aquesta ciutat.
El jutge no veu indicis de delicte perquè no creu que hi hagués discriminació per motius ideològics ni tampoc prevaricació. A més, considera que la decisió del regidor estava justificada per l'ordenança de la ciutat. La Fiscalia va obrir una investigació a instàncies del Partit Popular que creia que s'havia vulnerat el seu dret a la llibertat d'expressió.
Estel migdia.
Canviant completament de qüestió, una investigació de l'Hospital Clínic conclou que fumar-se 5 o més porros a la setmana ja es pot considerar un consum de cànnabis de risc per a la salut.
Tot i que s'ha determinat aquesta xifra com a consum de risc, hi ha poblacions on qualsevol consum, per poc freqüent i intens que sigui, implica un risc significatiu per la salut. Per exemple, menors de 21 anys, embarassades i dones lactants o persones que tenen problemes de cor, respiratoris o mentals, com ara depressió, trastorn bipolar o trastorns d'ansietat, d'entre d'altres. Actualment, gairebé un 4% dels espanyols consumeixen cannabis cada dia o gairebé cada dia, i això implica que aquest percentatge de la població té un patró de consum elevat, d'elevat risc per la seva salut.
I a més, un 15% de la població espanyola d'entre 15 i 64 anys i un 11% dels adolescents d'entre 14 i 18, pensa que consumir cannabis no té conseqüències sobre la salut. Més coses. Fins al dia 5 d'abril, els joves catalans que de fins a 35 anys ja poden demanar l'ajuda del lloguer que pot arribar fins als 250 euros mensuals.
I per tenir dret a aquesta subvenció cal estar empadronat a l'habitatge llogat per ser titular del contracte de lloguer i tenir també uns ingressos anuals que no superin els 23.700 euros. La Generalitat pagarà un màxim de 250 euros mensuals i un mínim de 20 per habitatge en funció dels ingressos de cada sol·licitant. Per poder demanar l'ajuda no es pot pagar un lloguer que superi els 950 euros a l'àrea metropolitana de Barcelona, inclosa la ciutat, i els 650 euros mensuals a la resta del territori. L'ajuda es pot sol·licitar des de la pàgina web de la Generalitat.
I pel que fa a la mobilitat, ho dèiem a la portada, recordin que des d'aquesta tarda es limita la conducció a 100 km per hora amb més trams de l'autopista AP7. Es fa per mirar de reduir els accidents.
Avui es comença a aplicar aquesta mesura també en el tram entre Martorell i Gelida, on els camions també estaran obligats a circular només per la dreta. La nova limitació en aquest tram d'autopista serà els divendres tarda, dissabtes al matí, només al carril de sortida de Barcelona, i els diumenges a la tarda de tornada a la capital catalana.
I pel que fa als trens, la línia R3 de Renfe quedarà tallada aquest cap de setmana per la construcció d'un nou pas inferior per a vianants a l'estació de la Garriga, una actuació que comença avui mateix.
Entre l'Hospitalet i les Franqueses del Vallès hi haurà un tren cada mitja hora en cada sentit. Entre les Franqueses i Centelles es farà transport alternatiu per carretera. Entre el Figaró i Vic hi haurà un servei en tren amb reforç de circulacions, i entre Ripoll i Puigcerdà, la Tor de Querol en Veig s'habilitarà un servei complementari en autocar. D'aquesta manera es garantirà la mobilitat dels viatgers afectats per l'increment de temps derivat del transbordament per carretera entre les Franqueses i Centelles.
I també aquest cap de setmana, concretament la matinada de demà dissabte cap a diumenge, haurem d'estar pendents del rellotge perquè toca canviar l'horari d'estiu i, per tant, avançar les busques una hora. Les dues seran les tres.
Tot i que actualment els mòbils, ordinadors i altres dispositius electrònics fan el canvi d'hora de manera automàtica, encara hi ha rellotges manuals en algunes cases que caldrà canviar quan siguin les dues de la matinada. El canvi d'hora busca fer coincidir la jornada laboral amb les hores de llum natural per estalviar energia. Així doncs, l'horari d'estiu suposarà que a primera hora del matí no hi haurà llum perquè el sol sortirà més tard, però en canvi es farà més fosc més tard i, per tant, tindrem més hores de llum a la tarda.
I atenció, perquè un incendi forestal crema sense control a Vilanova de Viver. Això és entre el País Valencià i l'Aragó. Aquest incendi ja ha obligat a desallotjar més de 1.500 persones de casa seva i ha calcinat més de 3.000 hectàrees.
A hores d'ara, el flanc que més preocupa és el dret, perquè amenaça la Serra d'Espadà i el seu parc natural. En total, hi ha 400 efectius terrestres i 18 aeris intentant controlar aquest incendi. Aquesta tarda es preveuen grans ratxes de vent que poden arribar als 50 km per hora i que poden fer descontrolar encara més aquest incendi. Amb tot, s'ha ordenat el desallotjament preventiu d'una desena de poblacions com Montanejos o Los Calpes, a la província de Castelló.
I detinguts 10 integrants d'una organització criminal l'atenció que es feien passar pels fills de les víctimes i els demanaven diners a través de missatges de WhatsApp.
Els delinqüents els deien que el seu telèfon s'havia fet malbé i demanaven als pares transferències urgents de fins a 3.000 euros al mòbil d'un suposat amic. La majoria de detinguts són de Lloret de Mar i bona part d'ells tenen entre 20 i 30 anys i eren captats per part de l'organització per fer de mules, és a dir, per rebre els diners estafats de víctimes a canvi d'una compensació econòmica. D'aquesta manera era més difícil que la policia podràs descobrir-los. La policia no descarta noves detencions.
Ja acabem aquest bloc de notícies més breus a Tarragona, on avui ha començat el judici d'un home acusat d'intentar matar el seu veí amb unes tisores. Els fets van passar a l'abril de l'any 2021 al municipi de Cunit, al Baix Penedès.
L'investigat es va barallar amb la víctima quan aquesta li va recriminar que s'hagués baixat els pantalons i s'hagués masturbat davant la seva parella. A més, l'acusat el va amenaçar també la dona, dient-li que la violaria. Aquests episodis d'assetjaments s'havien repetit en altres ocasions. El fiscal demana ara 13 anys de presó per al processat pels delictes d'assetjament, amenaces i d'homicidi en grau de temptativa.
Estel migdia. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Dos quarts de tres de la tarda. Obrim avui el bloc local i comarcal de l'Estel Migdia a la Conca de Bàrbara per explicar-vos que aquesta comarca ha assolit els millors resultats de recollida selectiva de tot el país. Per aquest motiu, els alcaldes d'aquesta comarca demanen ara a l'Agència Catalana de Residus que s'adecui al cànon de la brossa per als municipis que fan els deures.
Aquesta comarca tarragonina va registrar el millor resultat de recollida selectiva de tot Catalunya l'any 2021, assolint el 80,43%. Segons l'Agència Catalana de Residus, es tracta d'una conseqüència de la implementació dels sistemes de recollida porta a porta dels contenidors tancats amb identificació de l'usuari en 22 municipis. Per tot plegat, l'alcalde de l'Espluga de Francolí, Josep Maria Vidal, fa aquesta demanda.
Evidentment, ser punter, ser capdavanters en recollida selectiva també té uns inconvenients, no? Perquè al final també l'Agència Catalana de Residus ens està tractant com la resta, i aquí sí que demanem que l'Agència Catalana de Residus també practiqui la recollida selectiva i faci un repartiment selectiu pel que fa en el que són les inversions, no només les inversions, sinó en els cànons que estem pagant de recollida de brossa, perquè no és el mateix una comarca que està fent els deures, que fa molts anys que fa els deures, que la ciutadania està complint, que amb altres comarques que encara a dia d'avui no estan implementant ni la separació en contenidors al carrer.
I és que coincidint amb aquesta fita de recollida selectiva, aquest dijous s'ha inaugurat una nova planta de tractament de residus de la comarca.
Amb un nou mètode de separació de les restes orgàniques de la fracció de la resta, es vol adaptar la gestió d'aquests residus al que marca la normativa europea vigent. És el director de l'Agència de Residus de Catalunya, Isaac Paraire.
Que abans d'entrar a l'abocador els residus passin per aquest tractament. Aquí no estava succeint. Per tant, estem fent a la millor comarca del país que fa recollida selectiva aquest deute que hi havia amb la comarca, de que els residus abans d'anar a l'abocador passin per aquest tractament, el que fa que redueix la quantitat de residus que finalment acaben a l'abocador. En conseqüència, l'abocador també té una vida més llarga.
La planta entrarà en funcionament a partir de la setmana vinent i té una capacitat màxima de 6.000 tones de residus anuals
sobre els bons resultats d'aquesta recollida. Perdó. El Maresme Endesa ha denunciat a l'Ajuntament d'Arenys de Mar per frau a 4 edificis públics. Atenció, la companyia va detectar una connexió fraudulenta al subministrament elèctric. Per aquest motiu, dimarts els van tallar la llum.
Dimarts passat, diversos inspectors d'Endesa es van presentar al monumental edifici Xifré d'Arenys de Mar amb la intenció d'interrompre el subministrament d'electricitat. En aquest emblemàtic edifici municipal fa 3 anys que tenien la llum punxada, per la qual cosa només facturaven una estimació mínima. Va ser una denúncia d'un extreballador de l'Ajuntament qui va alertar d'aquesta situació. També havien punxat la llum de l'edifici CERT, que acull el Centre de Documentació Salvador Espriu, l'arxiu del mateix centre i els mòduls que allotgen els serveis socials de l'Ajuntament. Els tècnics d'Endesa, però, no van poder tallar la llum del Xifré perquè és la base de les ambulàncies del SEM. El frau, seguint el protocol establert, s'ha denunciat davant els Mossos d'Esquadra.
I marxem ara cap a la Vall de l'Or. Això és al Solsonès, on es busquen empreses que vulguin reduir la seva petjada de carboni invertint en gestió forestal. La iniciativa ha posat en marxa un sistema innovador de crèdits climàtics.
I formen part del projecte Life Climark, amb els que es vol ajudar aquelles empreses i entitats que vulguin puguin compensar aquesta petjada de carboni invertint en projectes de gestió forestal. És Josep Pintó, vicepresident de l'Associació Forestal de la Vall de l'Hort.
Com a entitats que pretenem actuar dintre del món forestal d'una manera diferent, el que hem anat a buscar és similars, experiències que portin a una altra manera d'entendre això, la gestió forestal, no? D'entrada al món negre corredor, que porten un munt d'anys i que estan molt ben organitzats i tenen molta experiència, doncs tenen molt a portar i explicar. I per l'altre costat hem anat a buscar una associació a l'altre costat dels Pirineus, amb una realitat diferent, amb un clima diferent, que tenen objectius diferents.
En total s'han creat 8 zones pilota a tot Catalunya, una de les quals és aquesta, la que us expliquem, a la Vall de l'Hort. Aquí s'ofereixen per gestionar 107 hectàrees de boscos de pirroig i roure, que equivalen a 107 crèdits, cada un dels quals costa 3.363 euros.
I a la ciutat de Tarragona rehabilitarà i restauraran les façanes nord, est i oest de la Torre del Pretori. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament tarragoní vol mostrar i fer valer la importància d'aquest enclavament que té per a la ciutat.
El projecte compta amb un pressupost de 800.000 euros i les obres podrien allargar-se durant 15 mesos. El regidor de Patrimoni de Tarragona, Hernán Pinedo, explica el perquè d'aquesta actuació.
no és només una torre romana. Molta gent pensa que és una torre romana, però no només això, sinó que és una torre que representa el pas del temps per Tarragona. De fet, té una etapa romana, evidentment, però també té etapes medievals, té etapes modernes i té etapes contemporànies. La volem recuperar, la volem posar en valor i amb aquesta restauració i rehabilitació mostrem, perfilem, definim les fases històriques d'aquesta façana.
Paral·lelament, es treballa també la restauració de la sala de sarcòfag d'Hipòlit a l'interior del Pretori, amb una inversió també de 260.000 euros.
I acabem a l'Alt Empordà aquest recorregut comarcal perquè la Generalitat finançarà el nou arxiu comarcal de Figueres. El nou equipament costarà 3 milions i mig d'euros i compartirà edifici amb la segona biblioteca al Parc de les Aigües.
La Conselleria de Cultura espera que el nou arxiu estigui llest de cara al 2026. L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha manifestat que es tracta d'un primer pas per fer realitat aquest equipament. Assegura que és molt necessari i llargament reivindicat, tot i que el cost total encara s'ha de concretar. L'arxiu comarcal compta amb unes 20.000 caixes de documents. El més antic data de 1602.
Quasi 35 minuts, moment pels esports, avui també amb tu, Pere. El blaugrana Andreas Christensen s'ha lesionat durant un partit amb la selecció danesa, tornat cap a Barcelona, per tant, el central del Barça ha hagut de ser substituït en el minut 18 en el partit que ha jugat contra Finlàndia.
Doncs sí, les imatges del partit han mostrat com el central danès es tocava la part posterior de la cuixa esquerra. El jugador s'ha tirat a terra i ha estat atès per assistències mèdiques que ha estat substituït, per tant. Les proves mèdiques determinaran l'abast de la lesió. En cas de ser greu, podria perdre's el partit de tornada de la Copa contra el Real Madrid i unir-se a les baixes també importants de Pedri o Ousmane Dembélé.
I des d'aquest divendres, Gavi ja no és jugador del primer equip del Barça i, per tant, torna a tenir fitxa del filial.
Tot i que el Barcelona recorrerà a l'audiència provincial, el jugador inicialment tindrà aquesta condició fins al 30 de juny. Serà aleshores quan, i des de l'1 de juliol, tornarà a ser jugador del primer equip, però no podrà ser inscrit en aquesta nova condició fins que el club aconsegueixi solucionar el seu excés de límit salarial i que la Lliga considera que s'ha d'alliberar en 200 milions a salaris de futbolistes. En cas de no estar inscrit com a jugador de la primera plantilla, el dia 30 de juny, Gavi podrà quedar lliure per negociar amb qualsevol club.
I en futbol femení, demà hi ha clàssic a la Lliga de Primera Divisió Femenina. El Barça rep la visita del Real Madrid, que és l'únic equip que ha aguantat el ritme de les blaugranes durant tota la temporada.
Després de perdre contra el Granadilla, a l'última jornada, les jugadores merengues han deixat escapar una gran oportunitat de presentar-se al clàssic amb opcions reals. Els 3 punts perduts contra les de Tenerife van ser un gerro d'aigua freda per les aspiracions de l'equip blanc a poder lluir aquest títol. En canvi, el Barça ve de guanyar per 5-1 al València i poden deixar gairebé sentenciada una altra lliga aquest cap de setmana. Ho explicava aquest matí el tècnic blaugrana Jonathan Giralde.
És una oportunitat per nosaltres dins del vestidor. És una oportunitat, no de manera definitiva pel títol de lliga, que és un dels nostres objectius, però sí és cert que ens aproparia moltíssim perquè quedaria molts pocs partits i amb una distància suficient com per poder mantenir-la fins al final de temporada.
L'altre equip català de primera, el Llevant Les Planes, jugarà diumenge a les 12 del migdia. Ho farà a casa contra el Madrid Club de Futbol.
I en bàsquet, el Barça ha fet els deures a Grècia i suma la segona victòria consecutiva a la Eurolliga contra el Panathinaikos per 74-88 aquesta nit i de retruc s'ha classificat pel playoff.
Tot i començar perdent el primer quart, els blaugranes ja es col·locaven per sobre el descans, que arribava amb un 36-43 al marcador. La dinàmica s'ha mantingut a la segona part i els homes de Jessica Vicious van aconseguir aquesta victòria per 14 punts. Una victòria que els classifica, com explicàvem, matemàticament per aquest playoff, tot i que es mantenen tercers a la classificació per sota del Real Madrid i de l'Olympiacos. Mirotic ha estat el màxim anotador amb 26 punts.
I és que ara els blaugranes se centren ja en la jornada de la Lliga d'aquest cap de setmana amb el derbi català que disputen demà contra el Joventut de Badalona.
El partit es jugarà a l'Olímpic de Badalona a partir de 3:15. Abans es jugarà un altre derbi català, en aquest cas entre dos equips de màxima categoria també. El Girona i el Manresa jugaran a Fontejau a partir de les 6:00 PM. I per cert, que el Manresa ja coneix el seu rival als quarts de final de la Champions. El sorteig s'ha fet aquest matí i han emparellat els del Bages amb el Tenerife. El partit es jugaran les tres primeres setmanes d'abril, en dimarts o dimecres.
I en tenis, Paula Badosa debuta amb victòria al torneig de Miami després de superar l'alemanya Laura Sigmund per 2-16-1.
Badosa, que torna a guanyar i ho fa davant d'una de les rivals més perilloses, la de Bagur, ha dominat el partit a l'inici, que la rival li ha igualat, però ha sabut capgirar en un tercer set. Un duel que ha durat 1 hora i 4 minuts.
I pel que fa al quadre masculí, avui és el torn de Carlos Alcaraz, el número 1 del món, debut al torneig contra l'argentí Bagnis. Un duel que està previst a les 8 del vespre, hora catalana. Avui també és el torn de Davidovich, que jugarà contra Nakashima, i de Roberto Bautista, que s'enfrontarà a Rusibori.
I pel que fa a la jornada d'ahir, l'únic espanyol classificat ha estat Roberto Carballés Baena, que ha guanyat per retirada també del també espanyol Bernabé Zapata, Jaume Munar i Pedro Martínez. Han caigut a la primera de canvi i no s'han classificat, per tant, a la següent ronda.
Mirem també a la Volta Ciclista de Catalunya, perquè avui comença la primera de les tres finals per acabar de decidir quin corredor es proclamarà guanyador el diumenge. Roglic i Evenepoel parteixen aquest divendres amb el mateix temps en una dura i decisiva etapa de 176 quilòmetres amb inici a Tortosa i final a l'Oport, al Mirador de Portell.
La jornada d'aquest divendres és la tercera arribada en alçada d'aquest any en un port de categoria especial amb la duresa necessària que ha de ser determinant. En les dues etapes de muntanya anteriors, Roglic i Evenepoel han estat iguals, però avui la pujada és més exigent i no té res a veure amb el que s'ha vist a Vallter i a la Molina.
I acabem amb dos punts més. En handbol, avui arrenca la jornada 21 de la Lliga Sobal amb partits de dos equips catalans.
A les 8 del vespre, el Barça visita el Frigoríficos Morrazo. Els blaugranes buscaran mantenir la imbatibilitat a la Lliga, un partit que es disputarà al Palau Blaugrana. També aquest vespre, a 10:15, el Granollers visita la pista del Sinfín. Els del Vallès buscaran sumar la segona victòria consecutiva, després d'empatar i perdre en els darrers partits. Un Granollers que actualment és segon.
I acabem explicant-vos que també hi ha jornada a la Lliga de Futbol Sala. Avui és el torn de l'Indústria Santa Coloma.
A 8:45, l'Indústria rep l'Uma Antequera. Els catalans necessiten guanyar per refer-se de les últimes jornades, on acumulen 2 empats i 3 victòries. El rival d'Antequera també va a perdre les dues últimes jornades. El Barça jugarà dilluns contra el Jaén a domicili.
Molt bé, Pere, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Acabarem aquest programa amb la cultura. Abans, això sí, de les estrenes musicals, us mengireu bona tarda de nou.
Molt bona tarda.
Avui hem tingut una bona visita als estudis de Ràdio Estel.
Una visita molt especial.
La visita dels Amics de les Arts, que han confirmat aquí a Ràdio Estel que són allà on volen, presentant el seu nou disc. Aquest matí la banda ha explicat en una entrevista que estan preparant una cosa pel directe que és quasi com un truc de màgia del Mago Pop, si els hi surt bé, diuen.
Exactament. Està presentant el seu nou disc, que es diu Allà on volia, per això en dic que són allà on volen. I també sobre aquest nou truc que estan preparant no han pogut donar més detalls, però sí que han dit que hi haurà molt de fum. No sabem què serà, però hi haurà molt de fum.
A veure si l'estaran venent, ara, el fum.
No. Llavors, d'altra banda, els Amics de les Arts també han avançat. Això és interessant, per tots aquells que aneu en algun concert pròximament, perquè ens han dit que rescataran clàssics, cançons que fa molt temps que no tocaven en els propers concerts. En detallava algunes de les que sonaran el cantant Daniel Agret.
Tot això deixarà lloc a tots els grans clàssics que la gent, en el fons, que han comprat entrades inclús abans de sentir el disc, doncs volien sentir, no?
I que hem revisitat alguns.
Hem rescatat cançons que feia molts anys que no tocàvem i no sé fins a quin punt les anirem tocant. Puc dir cançons?
Sí, ma, sí, digues. No.
Segurament passarem per l'home que dobla amb Bruce Willis, que tenim fer... molt abandonada.
Vam fer una enquesta a Twitter i va guanyar.
Sí.
I aquesta l'haurem de fer segur.
Aquesta claríssim,
Museu d'Història Natural, aquestes alçades de la pel·lícula... Cançons que han estat reposant durant molts anys i que pensem que bueno, per què no...
Doncs ja sabeu, per què no? Per què no rescatar-les?
Moltes ganes, doncs, d'un concert dels Amics de les Arts.
Sí, sí, l'home que doble amb Bruce Willis. Sempre està bé, no?, presentar les noves i fer una mica de lloc per les que ens han acompanyat durant molt de temps. Llavors també a Tania Alegret, Joan Enric, Barceló i Ferran Piqué han explicat que el seu setè disc, que ja on volia, el que fa és convidar a analitzar la distància entre el que ets i el desig que tenies de ser i extreure les coses bones. Llavors el que ens han dit és que són allà on volen i afegeixen que això m'ha agradat molt, que la millor època de la banda encara està per venir.
Vaja, i això que porten anys.
Exacte, i molt bons.
Va, també us expliquem que la tercera edició del festival Itinera Parlem creix aquest any. El certamen ha programat 200 concerts per 130 micropobles catalans. A més, també s'expandeix i passarà per la Sardenya, Canàries, Castella de la Manxa i Occitània.
Artistes programades per aquesta tercera edició és Carla Motis, que de fet l'estem escoltant, i a banda també hi participaran Joan Chamorro, Big Mama, Montse i Sílvia Comas. La proposta musical gira al voltant del jazz, el blues, el soul i músiques d'arreu del món. El vicepresident i responsable sectorial de la cultura de l'Associació de Micropobles, Joan Solà, parla d'aquests objectius del festival.
La cultura als micropobles del país a través d'una música molt diferent, com pot ser el jazz, el blues, etc., que no estaven acostumats a aquests micropobles o que s'havien de desplaçar tots aquests quilòmetres per gaudir d'aquests espectacles.
El festival es farà de l'1 d'abril fins al 31 d'octubre i l'Associació de Micropobles de Catalunya, que és la que impulsa aquesta iniciativa, diu que espera arribar, Xavi, als 18.000 espectadors.
Bé, en aquest cas no es fa ara en un micropoble,
no,
que us explicarem ara.
No, un micropoble no és.
Però avui s'han anunciat els caps de cartell del festival MVP Music Days Badalona, que es farà al Pavelló Olímpic Badaloní del dia 4 al 7 de maig.
Porque la vida pasa y te quiero a mi vera. Si me tratas...
Qui són aquests?
Home, no saps qui són?
No.
Andy Lucas, són uns mítics, amb el seu Tanto la Quería, que fa molts anys que sona. Llavors, no només ells, sinó que també podrem escoltar Justin Quiles, Saiko, David de María, Los Rebujitos, Beret, Meller... I entre tots aquests, un nom que destaca, que dius... Ui, sembla un bolet, Damer i Gelabert, també.
Vols dir que no s'han equivocat?
També hi actuarà en aquest festival, a l'MVP Music Days Badalona, que se celebrarà en el Farc, en el marc, precisament, de les festes de maig, no en un micropoble, sinó a Badalona.
Doncs vinga, si sou fans d'Andy Lucas i a la vegada de Damer i Gelabert,
sí,
ja els tenim els dos a la vegada en un mateix festival.
Sí, sí, sí.
Va, marxem ara cap a l'Anoia, on s'ha creat una nova marca, Artisania, que aglutina més de 150 artesans i creadors de municipis rurals d'aquesta comarca. L'objectiu de tot plegat és que l'Anoia es converteixi en un referent de l'artesania a tot Catalunya i que la divulgació permeti captar més talent jove.
El projecte, però, encara és molt més ambiciós i també contempla altres accions, com són, per exemple, crear una pàgina web on els artesans podran vendre els seus productes o també obrir portes als tallers i cursos de formació vinculats a tot el món de l'artesania. Una altra de les propostes, i molt interessant també, és que artistes de diferents parts del territori català o de l'Estat puguin desplaçar-se fins a la comarca per fer residències. Un dels municipis que s'ha postulat per acollir-los és Copons. De fet, l'Ajuntament del poble ja està en converses amb els propietaris d'una antiga fàbrica tèxtil que es troba al centre del municipi i que actualment no té cap ús. La intenció de l'Ajuntament és que pugui ser la seu de les residències. L'alcalde, Alec de Copons, explica els beneficis d'instal·lar-se en un poble rural a l'hora de crear.
La creació de la nova marca Artisania és precisament per poder, a l'estil de vida, el poder crear en un espai natural, sense sorolls. El que hi hagi hagut després de la pandèmia és pues, una millora en les comunicacions i és l'atractiu, no?, de poder crear des d'un espai amb confort, qualitat de vida.
La nova marca, però no ha sortit del no-res, és que ja fa 5 anys que va sorgir la iniciativa Anoia en Transició, que busca reactivar els espais comercials buits a través, precisament, de l'artesania. Ara aquesta iniciativa és la que ha impulsat la nova marca.
Molt bé, interessant proposta aquesta que ens arriba des de l'Anoia. Mira, avui ens expandim també per tot el territori.
Avui
ara marxem
fem moltes
fins
comarques.
A l'Alt Empordà.
Sí,
perquè a Figueres, a partir de l'abril, es podrà visitar la casa Mas Roger, que és el lloc on Dalí va passar la seva joventut.
Una proposta molt interessant, de fet, perquè Figueres...
Vaja, què has de dir, tu?
No, que de veritat, home, on va Pensa que va passar tota l'adolescència i tota la joventut, i és més, que això com a curiositat pels que ens estigueu escoltant, el terrat d'aquesta casa és on Dalí va crear moltes de les seves obres, perquè vaja, es va inspirar moltíssim. Llavors serà molt interessant de poder veure.
Sí, que hi ha una boteta de pintura al terra.
A partir de l'abril això ho descobrirem, perquè fins ara no estava obert al públic. Què podem dir d'aquesta casa? Doncs que està situada a la plaça de la Palmera i que és un edifici modernista molt bonic i que sí que ja ha allotjat altres artistes, com és el cas del poeta Federico García Lorca o el cineasta Luis Buñuel. Ara bé, a partir de l'abril, com dèiem, l'Ajuntament de la ciutat ha decidit obrir-la al públic i veure si en el terrat encara queden gotes de pintura o no, i d'aquesta manera també s'ampliarà l'oferta turística d'aquest municipi de l'Alt Empordà. De moment, les visites estan programades fins a finals de juny, però des del consistori asseguren que se'n faran durant tot l'any.
Vaja, mira, i un altre municipi que també dona a conèixer part del seu patrimoni, però en aquest cas l'històric, és Campdevànol, a la comarca del Ripollès. Durant tot aquest cap de setmana, apunteu, la localitat fa un exercici de memòria històrica i recorda els bombardejos de l'any 1939 que van matar una trentena de veïns d'aquest municipi.
Cinc testimonis que recorden perfectament els fets que van passar el 23 i el 27 de gener i també el 2 de febrer d'aquell traumàtic 1939, quan l'aviació franquista va bombardejar la ciutat, recolliran la seva vivència en un documental de 30 minuts que es projectarà demà i que es diu Quan les bombes caien. La codirectora d'aquest documental, Ruth Espuny, explica totes les dificultats que han tingut a l'hora de trobar informació sobre aquests bombardejos que van passar a Campdevànol.
Pensem que, com que un dia abans va haver-hi la caiguda de Barcelona, potser tota la notícia estava centrada allà. Llavors, hem trobat molt poca informació i, bàsicament, ens hem hagut de valdre dels testimonis d'aquestes persones que van viure el bombardeig. Tinguent en compte que també hem volgut fer això perquè, com dèiem abans, són persones grans, la manca d'informació i que no hi havia absolutament res, tot això hauria quedat en l'oblit.
Clar, no, una proposta molt interessant, de fet, que es pugui recollir en un documental, perquè és el que ens explicava, no?, que hi havia molt poca informació i que costava molt trobar-la. De fet, han hagut de tirar d'aquests cinc testimonis que per sort han tingut i que quan van passar aquests fets tenien entre 7 i 13 anys, llavors encara recorden el que va passar, i una de les testimonis va ser, i aquí es va posar en contacte per fer aquest documental amb una de les periodistes que escoltàvem, perquè el seu pare va morir, i va ser precisament el seu testimoni el que va ajudar a descobrir la fossa comuna on estan enterrats totes les víctimes dels bombardejos, i ara l'han descobert. I el diumenge a Campdevànol es farà un acte d'homenatge precisament a la fossa comuna que s'ha trobat, que està situada al cementiri de la localitat. Així que, mira, memòria històrica.
Doncs ja ho sabeu, no us podeu perdre, aneu cap al Ripollès si no teniu res a fer aquest cap de setmana. Va, i abans d'anar cap a la secció d'estrenes musicals amb la Mercè Mondelo, hem d'explicar que avui a la nit un artista exhibirà els seus 25 anys de regnat de pop rock a Barcelona, i és que aquesta nit Robbie Williams aterra al Palau Sant Jordi.
A 10, el britànic repassarà els seus grans èxits en el marc de la gira mundial que commemora els seus 25 anys a les escenaris. I no només avui, Xavi, sinó que demà tornarà a actuar al mateix Palau Sant Jordi. Vaja. El millor de tot, encara queden entrades, esteu a temps.
Doncs mira, ja ho sabeu, si em voleu comprar Robbie Williams avui al Palau Sant Jordi. Gràcies, Olma, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Ara sí, va, repassem les estrenes musicals. Divendres ja tenim a la Mercè a l'estudi. Mercè Mondelo, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Divendres, això vol dir que has publicat noves cançons. Una de les grans novetats de casa nostra, ho escoltàvem a la portada, és la cançó de Stay Home Us.
Els barcelonins publiquen Ese Beso, un tema que parla dels petons inesperats i que és la segona cançó que avancen del que serà el seu segon àlbum d'estudi, un treball que, com dèiem, avui han anunciat que sortirà el proper 5 de maig, sota un segell propi, per cert, Cuquileo Records. Vaja. Per tant, un altre grup que deixa enrere les discogràfiques convencionals.
I es busca la vida per ell mateix.
Exacte. De fet, sense anar més lluny, qui ho ha fet també són els Amics de les Arts, que aquest matí els teníem aquí, amb aquest Pistacho Records, en el seu cas.
Mira, Mercè, i de ese beso que ens portaven els Estis Comas, a beso.
Totalment.
Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele a tabaco y melón y a domingo en la ciudad. Si tú me esperas, el tiempo puedo...
Sembla que s'hagin posat d'acord, sí. Estis Comas i Rosalía, amb les cançons. O que els petons estan de moda, també, no sabem.
Sempre, mai,
perquè...
mai passen de moda.
Això sí. Perquè aquest beso és una de les noves cançons que la de Sant Esteve Sarrovira es publica avui, juntament amb la seva parella, Rau Alejandro. Una cançó, beso, que ha publicat juntament amb un videoclip en el qual també han anunciat que es casen. Un gran titular sucós per molts mitjans.
Vaja,
avui en
una
dia.
Una manera d'anunciar-ho, amb un videoclip.
Sí, sí.
Casament.
A més, si no has vist el videoclip fins al final, no ho saps.
Sí, bueno, m'ho han explicat, no? Avui, que hi ha com un vídeo d'ells amb un anell, no? Li fan un petó, tal, vaja.
Exacte. En total, 3 cançons, de fet, una per cada any que fa que estan junts i que queden recollides en un EP que es diu RR, on hi sentim sobretot reggaeton i també un bolero que es diu Promesa.
Quiero comer cereza contigo y subir todas las montañas, tirarnos desnudo en el agua y luego dormir en la playa y secarte el cabello. Comerte la cara y aunque pase el tiempo no olvidarme de nada. Si es libre.
Te diga que esta m'agrada.
És un bolero. Ets tradicional,
sempre.
Sí, és...
Per això dic que els petons no passen de moda abans.
No, ni els boleros, de fet, com estem veient.
Bé, avui deixem de banda la Rosalía, el Rau Alejandro, aquestes noves cançons. Avui també és un gran dia per Ginebres.
Aquesta banda, formada per 4 dones, que publica el seu segon disc, amb cançons com aquesta, Desastre de Persona, on també hi escoltem una veu que potser ja ha reconegut. Xavi, és la de...
No l'havia reconegut. Ara,
Dani Martín.
Ara llegint el guió, sí, però no l'havia reconegut.
Bueno,
ara sí, ara sí, no, ara podem pujar?
Yo que estoy harta de ser torpe, en otras cosas sí soy puto genial.
Home,
molt bé.
És irreconeixible, vull dir, és reconeixible, en aquest cas.
Els millors anys del Canto del Loco.
Doncs torna amb aquesta col·laboració i un disc que porta per títol ¿Quién es Billy Max?, que per qui s'ho pregunti sapigueu que és un nom fictici.
Vaja.
És una persona que s'han inventat per englobar les 4 cantants en un mateix nom i si és que alguna cosa caracteritza a Ginebra és el bon rotllo i aquest sentit de l'humor que comprovem en aquest Omeprazol.
3, 2, 1.
Ojalá el omeprazol me proteja el corazón. Eh? Tot d'al·lusions que sentim en aquest disc, que per cert ens parla de festa, d'ansietat, de dilluns negres, de ball i d'agraïment, tot amanit amb aquesta explosivitat que tant caracteritza a Ginebres, que per cert tocaran aquest dissabte a la sala Salamandra de l'Hospitalet de
Llobregat. Em recorda molt a les Cariño, grup també fa una part noies.
Sí, de fet, formen part de la mateixa generació,
mateix
són coetànies.
Va, i ho dèiem també abans, qui també publica avui un segon disc és Ana Mena.
Música ligera porque me siento ausente, que sea ligerísima, palabras sin más misterio y alegre solo un poco.
Amb Música ligera, una d'aquestes 15 cançons que la malagueña treu avui, recopilades sota l'àlbum Velodrama. De fet, Ana Mena és de les poques cantants avui en dia que vol parlar del desamor d'una manera bonica, deixant enrere la venjança i el rancor, per això aquest velodrama i amb temes com aquesta. Me pilleu por ti. tema que, de fet, Anna Mena ja va avançar i que canta de la mà de Natalia Lacunza, que no és l'única col·laboració del disc. També hi trobem DJ 2021, Belinda, o l'italià Fred De Palma, amb qui van engendrar una cançó que ja té 4 anys, de fet, però que la cantant recull oficialment en aquest disc. És Se Iluminava. Se Iluminava.
Si mirem més enllà de casa nostra, Mercè, per acabar, topem amb The Page Mode.
Després de 40 anys de carrera musical a l'esquena, publiquen Memento Mori, el seu àlbum número 15, i que, tot i que no ho han fet oficial, són molts els qui apunten que podria ser el seu àlbum de comiat. Veurem si el títol acaba sent premonitori o no, Memento Mori.
Molt bé, gràcies, Mercè, per aquest recull a les estrenes musicals. Bon cap de setmana, ens retrobem divendres que ve.
Que vagi molt bé.
I a tots vostès, si ho volen, dilluns a les 2, a l'Estel Migdia, ens hi tornem a posar. La producció hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero, i a la redacció l'equip d'informatius d'aquesta casa. Ara, fins les 6 de la tarda, Joan Trias i tot el seu equip s'hi posen amb la caravana. Bon cap de setmana. Goodbye.